Són les 9 del matí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en els deures, un tema que sovint genera controvèrsia. Per fer-ho, no per generar controvèrsia, sinó per parlar-ne, ens acompanya la Sara Tarrés. Molt bon dia, Sara.
Molt bon dia.
La Sara és psicòloga infantojuvenil, directora de Mamà Psicòloga Infantil, on divulgues continguts sobre psicologia, criança i educació, i ets mare de dos fills adolescents.
Exacte.
Pertany a portes anys amb aquesta experiència.
Bueno, en portem uns quants, un rodatge.
I també estem amb en Felip Comabella. Bon dia, Felip.
Molt bon dia.
En Felip és director pedagògic del Col·legi Sant Joan Bosco a Barcelona i pare de tres criatures. Toques una mica tots els pals, 6, 9, 12.
Sí, està repartit.
Quan hi ha molts deures a casa, allà tothom té feina?
Bueno, sí, i els ser mestres, doncs, també estem allà tota l'estona junts.
Vosaltres no amb avantatge per això, no?
Bueno.
Com a mínim, 25 els sabeu portar, 3 ja no sé, però 25...
Sí, no és el mateix, però sí.
Quin record teníeu vosaltres de quan éreu petits i havíeu de fer deures?
Doncs mira, fixa't que... Jo tinc dos tipus de records. Un que és molt, molt xulo, jo crec, el record d'un carinyo, i l'altre és totalment el contrari, tinc aquesta ambivalència. Recordo un carinyo, especialment quan feia els deures amb els meus pares, perquè, mira, els meus pares tenien botiga, aleshores estaven tot el dia ocupats. El meu moment era aquell moment en què feien deures amb mi. Jo me'n recordo fer deures de mates que no se'm donaven bé amb el meu pare sentat a la rere botiga. Me'n recordo perfectament, com si fos ara, que m'estava explicant les multiplicacions, o millor, una divisió una multiplicació de dues xifres, que no hi havia manera que me n'en sortís. I després fent un mural amb la meva mare, decorant les lletres d'un mural de socials o naturals, penso que era. No? I tinc aquells records supervius. Llavors et dic, tinc l'altre record, odiós, que va venir a la secundària. Allò era horrible, tot el dia fent deures. No tenia vida. No tenia vida, només feia deures.
No tenies temps lliure.
No tenia temps lliure, i em va costar molt adaptar-me, molt. Després ja vaig agafar,
el rodatge.
Sí.
I tu, Felip?
Jo, un record que tinc, comparteixo amb ella. O sigui, el fer les matemàtiques amb la meva mare, i allò de crear vincle, però... Jo el record que tinc també és negatiu, de fer les coses repetitivament, un diumenge a la tarda tothom allà veient la tele i tu treballant, o quan havies aprovat tot a l'estiu, però et posaven deures. I dius,
el típic quadern.
Sí, això ho vivia molt malament. I a sobre, els meus pares, quan em portava malament, doncs em castigaven fent operacions, que també és una cosa molt interessant.
Llavors ara fas molt bé les operacions.
Això mateix.
I ha canviat gaire la percepció que teniu? Clar, tu ara ets director pedagògic d'un centre educatiu.
Sí.
Quina percepció tens ara? O quina concepció? Què penses ara dels deures?
Jo crec que els deures van bé per tot el tema de l'organització personal i tot el tema de responsabilitat. Si volem educar els nostres alumnes i els nostres fills en ser responsables, sent responsable s'aprèn, sento. I llavors jo crec que els deures entren en aquesta línia. Ara, sí que és veritat que, com bé dèiem, no? Pues ha de ser uns deures que no siguin avorrits, que no tinguis la sensació de dir que no tinc vida, etc. Però que el fet de tu tenir una responsabilitat i treballar-la, crec que és positiu i ajuda en el futur, que tots tindrem responsabilitats.
I en el teu cas, Sara, clar, quan els fills potser els passa això, no? Que, és que no tenen ganes de fer deures, que tu tens el teu record... Però que se suposa que el teu rol és un altre, animar-los a fer els deures.
Jo segueixo amb aquesta ambivalència, eh? Jo segueixo amb l'ambivalència. Com a mare crec que sí, que és important que facin aquestes tasques, que es dona, doncs, això, aquesta responsabilitat. Però després em veig i dic, ostres, anem a veure, la vida és una altra cosa, no? I quan els veig allà, doncs, repetint... deures, doncs això, de forma mecànica, que dius, i això perquè, al final, per què et serveix? No? Potser a l'igual aprendríem el mateix si estiguéssim fent quelcom més del dia a dia, de l'avui. Anem a fer una recepta de cuina, fem química i fem físiques i fem mates, no? Quan ho apliques, aprens igual i realment connectes amb la necessitat de la criatura. Perquè de qui és necessitat fer deures? Qui ho necessita, ja? Aquesta? No ho sé, eh?
Mira, tenim 50 minuts per davant. Tot just acabem de començar aquesta Escola Família dedicat als deures. Si molts deures, si pocs deures, si zero deures, si alguns deures... I crec que el que ja ha quedat clar és que no es tracta del què, sinó del com i del tipus de, sí. De deures. Els deures, què són? Són les tasques de l'escola que s'han de fer fora de l'horari escolar? Quina se suposa que és la seva funció? Tu parlaves abans de responsabilitat i organització.
Sí, jo crec que... Hem de treballar amb això, no? En educar els nostres alumnes amb responsabilitat. Òbviament, els deures que tu poses ha de ser allò que no puguis acabar a classe. O sigui, si hi ha alguna cosa que tu no pots acabar... Per exemple, la meva filla de 6 anys, doncs mai porta deures a casa. Mm-hmm. Però sí que té la carpeta viatgera. I si el divendres, doncs de tota la setmana, hi ha una fulla o una tasca que no ha pogut fer, doncs la porta, la fa i ja està. No és cap trauma, no és cap tràngol, sinó és dir, ella sap que porta aquella carpeta, veu també els altres grans que va treballant, que treballen a vegades, i ella també és igual als altres. I això li ajuda a una mica a ser responsable de lo seu i a adonar-se'n que també es va fent gran, no? Una mica... No.
I segons l'edat té més o menys sentit això de tenir deures?
Jo crec que segons l'edat és això també, no? De dir, jo veig una graduació, i veig una graduació que ara parlàvem, no? Que toco tots el procés, no? I veus una graduació en el que és la responsabilitat i la capacitat de com, per exemple, la meva filla gran, que està primer de l'ESO, ha anat aprenent el rol d'agafar l'agenda, d'escriure l'agenda, de treballar, d'organitzar el seu temps, el seu espai, i agafar una maduresa respecte a tot això. Que tot això es va fent treballant-ho a poc, perquè si volem que ho siguin, de cop i volta no apareixen, sí. No?, amb aquestes habilitats.
I hi ha criatures a les que els pot anar especialment bé repassar amb calma el que s'ha fet a classe, que potser amb tants inputs, amb tants companys alhora que necessiten això més... Un altre ritme.
A veure, jo crec que el repàs... Que és, jo ho veig diferent. Fer un repàs que fer deures. Per mi són coses diferents. És a dir, una cosa és agafar aquelles tasques que has treballat a classe i te les tornes a mirar amb més calma i pots pensar-hi, que no fer a l'exercici 4, 5, 6 i 7 de la pàgina 30 del llibre de mates. Per mi, fer un repàs és una altra cosa, no? Fer aquells exercicis de forma mecànica, sí, t'ajudaran a aprendre la mecànica, però fer un repàs és... M'ho torno a mirar i, de pas, doncs, m'ho vaig incorporant, ho vaig integrant, sí, i amb la calma, amb la pausa. En el dia a dia, a l'escola, van d'una assignatura a l'altra i tampoc crec que estiguin massa temps com per ser conscients de tot allò que han acabat fent en aquella hora, no? Van anar amb aquest ritme trepidant que tenim tots plegats i que els estem contagiant, no? Ja, això és un altre tema. Jo m'endinso en molts temes.
Però sol passar.
Jo crec que el tema de Luca, no? De revisar el que hem treballat, fer metacognició, no? Analitzar tot el que hem treballat, veure... També te n'adones de si ho has entès o no ho has entès. Per tant, és una cosa molt positiva. I el tema de l'exercici 6, 7, 8 o 9, jo crec que hem avançat molt, no? Jo a l'escola veig com els alumnes, tu fas una estona de poder de treball, d'explicació, i els hi deixes treball, i jo veig que això ho tenen més interioritzat de quan jo era petit. Quan jo era petit i ens deixaven temps per treballar, era temps de joc. No estàvem acostumats a això. En canvi, ara són capaços de treure la seva llibreta, treure l'ordinador, treure el seu material i començar a fer deures, no? Per tant, els deures que s'emporten a casa sí que intentem des de l'escola que siguin el mínim possible perquè no ho han pogut acabar, o que siguin això, no?, de reflexió, d'esquematitzar, de fer presentacions, etc.
Clar, suposo que aquesta possibilitat de repassar i anar assimilant el que s'ha après per iniciativa pròpia no sorgirà, que s'hauran de associar algunes tasques.
Sí, jo als meus alumnes els hi convido a fer coses.
Molt
que
bé.
Crec que és important, també, no? Pot ser un eufemisme, però sí que és veritat que cal que allò que tu has treballat també ho reposis, i allò que has treballat també ho digereixis. Vale? I llavors crec que és important el poder tindre espais de reflexió de tot el que tu vas fent.
I fer o no deures marca una diferència en el procés d'aprenentatge?
No sé si marca o no marca, però sí que crea uns hàbits. O sigui, fer o no fer deures, no sé si guanyaràs més, parlar de rendibilitat acadèmica, no? O sigui, no sé si jo, però sí que treballaràs uns hàbits. I crec que els hàbits de la constància, de l'organització, de l'esforç, etc. I després, crec que són molt importants, i després quin tipus de deures, el que anàvem parlant, no? De dir, si els deures són que t'ajuden a personalitzar allò i són deures que t'agraden, allò queda, no? El record que teniu els dos és el que hem dit, no? Dels moments que passàvem amb els nostres pares fent aquelles matemàtiques, no? I allò és, ho personalitzes, i allò ho recordes amb carinyo, i allò estic segura que serveix.
Des que les criatures són petites, que volem que aprenguis uns hàbits, que siguin responsables, aquest discurs o aquest missatge, sí, pot ajudar a la canalla quan té deures? O serà difícil convèncer-los que això pot ser una eina útil? Que potser quan ets gran ho veus, però clar.
Fixa't, eh? O sigui, mentre anàvem parlant jo deia, ostres, que estem donant una imatge molt idealitzada, d'això d'aquests deures. I jo crec que ells no ho viuen així, eh? Ells ho segueixen vivint, molts d'ells, perquè he parlat amb diverses criatures, eh? I pregunta-li amb quants d'ells els hi agrada fer deures. I també n'asseguro que el percentatge no serà molt alt.
Home, no en deu haver, no?
No? I llavors, no. Aleshores, fixa't que els deures interfereixen amb moltes de les seves necessitats, i aquí lligo amb el que he començat fa una estona. Ells volen jugar. Les seves necessitats no tenen res a veure amb els deures. Mirant d'una manera estranya.
No,
perquè les seves necessitats més intrínseques, llavors aniran venint. Mica en mica es van incorporant. Però les seves necessitats més intrínseques són les de jugar, les de descobrir. Descobrir mentre juguen, la d'estar relacionant-se amb els seus amics. Llavors, posar-se a fer deures, en realitat, els molesta.
La setmana passada, que parlàvem d'extraescolars, al final parlàvem de la necessitat del temps lliure, de gaudir. Si pensem que sovint els nens i nenes joves estan 8 hores, no?, més o menys, dins del centre escolar, de quarts de 9, quarts de 5, posa-li. És veritat que mengen, que hi ha patis, tot això, però ja són moltes hores. Els adults no ens agrada tampoc. Aquest és el missatge aquell habitual, no? És que si jo ja he treballat 8 hores, jo no vull treballar més a casa.
I jo ara escoltant, de dir, un nano menja verdura, de vegades, i que li costa menjar verdura, i li hem d'acompanyar a fer, no?, a que mengi. Llavors, a fer bicicleta també ho has de fer. Llavors, si volem que siguin responsables, també ho hem de treballar. Jo no dic que sigui idíl·lic, perquè jo no dic que sigui idíl·lic, però això ho has de treballar. Ala, jo crec que estem en un moment en el que tot aquest procés, jo crec que es fa molt paulatí. O sigui, jo torno a dir, la meva filla, primer curs, no?, de dir, la carpeta viatgera, de tant en tant, l'altra està a cinquè, fa alguna presentació, algunes operacions matemàtiques, i a primer de l'ESO sí que veus una ampliació de lo que és la responsabilitat, però també estan preparats i també han fet tot un procés, i per tant allò que se'ls demana és perquè ho poden aconseguir. torno a dir, el que és important és quin tipus de deures tenim, no? Lo de la repetició mecànica no ens ha agradat mai a ningú.
Això ja tenim això clar que no serveix
gaire. No té cap
gaire.
Mena de sentit. Però les tasques creatives, lo que dèiem, no? Les tasques que ajuden a ser més competencials, jo crec que són interessants.
Escola de Família, estem amb en Felip Comabella i la Sara Tarrés. Estem parlant de deures, d'aquests deures que no deures perquè sí, sinó uns deures pensats, que això alhora suposa més feina pel professorat, que sempre estem dient que us van sorgint bolets per tot arreu, que heu de saber fer tantes coses, no només ara heu de fer unes classes molt ben pensades, que donem per fet que és el que cal, adaptades a les necessitats de cada nen i nena que hi ha a l'aula, sinó que també allò que puguin fer a casa no ha de ser una cosa ni repetitiva, ni que no tingui gaire sentit.
I per això deia, no?, que nosaltres corregim, i llavors a casa meva no és que sigui algo ideal, però estem acostumats a que a la gran taula doncs, hi hagi la gran, hi hagi el pare, hi ha la mare, que també és mestra, i això també doncs, és algo que forma part dins d'una petita dinàmica, no?, de dir, ens asseiem tots si hi ha feina.
Sí, però clar, jo ara em pregunto, i totes aquelles famílies que no poden ser-hi, que hi ha aquells nanos que no tenen pare o mare perquè estan treballant, i no els poden acompanyar, perquè, clar, nanos n'hi ha molts i moltes són... Les famílies són molt diverses, amb necessitats molt diferents. Llavors, no tots els nanos tenen la gran sort de tenir uns pares que els puguin estar acompanyant tots els dies fent els deures, no? Llavors, crec que també genera molta diferència entre uns i els altres, no? I com es perceben els deures, per una banda i per l'altra, com aprèn un nen o no, en funció d'aquesta possibilitat de que la seva família estigui al seu costat.
Mm-hmm. El que segurament també deu passar que els deures no sempre són d'avui per demà, potser hi ha un cap de setmana pel mig, que també... és una càrrega, sí. Podem dir càrrega, bueno. Una responsabilitat més, no? Una tasca més mm-hmm. pels pares, que potser és acompanyar, però no necessàriament seure, perquè si no, on està l'autonomia?
Que jo crec que és, o sigui, el que de vegades, quan a un pare se li ha de dir a l'ESO, no?, que potser hi ha una diferència una mica més important de la primària, el pare no cursa l'ESO, l'ESO la cursa el nano. No? I de vegades nosaltres com a pares som massa... agafem responsabilitats que no ens toca. Clar, aquí comentaves, no? Quan un alumne té dificultats o quan no pots estar tant, jo crec que estar i buscar moments per estar, sigui on sigui, sempre costa. Vale? A mi m'agrada més treballar sol i rendibilitzo molt més el meu temps si estic sol que no si estic acompanyat. Per tant, sempre té un cost, no? Però crec que també és una inversió. Inversió en el que comparteix amb el teu fill, en inversió en el que li ensenyes de que realment té un esforç. Sí. I crec que estar i buscar moments per estar, tot i que de vegades el nostre horari laboral o les nostres tasques o el nostre propi cansament, no?, de dir no ens ho permet, crec que val la pena.
No, sí, estic totalment d'acord, en aquest sentit. No sé que no hi estigui d'acord, simplement plantejo aquesta qüestió perquè jo en veig moltes de famílies també, i molt diverses, i totes no tenen unes situacions favorables. I hi ha molts nanos que estan sols i tampoc els pares poden permetre's poder invertir en algú que estigui al seu costat mentre tenen deures. Mm-hmm. Vull dir que la diversitat és molt ampla. Yeah. L'ideal és tot això i estic absolutament d'acord. Però que també hi ha aquesta altra banda que també hem de enfocar-la i saber que existeix.
Mm-hmm. Però, per exemple, abans ens feia una pregunta que no hem respost, de dir, a Salesians, a l'escola, hi ha la idea de... els professors posen a una setmana vista. Uh-huh. Llavors, no cal, jo no estic tota l'estona assentat, o tu com a pare no has d'estar assentat tota l'estona amb els teus fills, però sí que pots ajudar a distribuir les tasques que tu has de fer o que tens allà posades per dir, escolta, doncs mira, pensa que dilluns és una tarda més complicada, doncs anem a veure com ho treballem, o que tu vagis quan arribis cansat a veure què és el que has fet, no? I acompanyant el que has fet, què tens demà, quines possibilitats tens per dimecres, etc. I això ajuda, jo crec que els nens a començar aquesta idea de l'organització.
Abans deies que moltes vegades ja no són aquelles tasques repetitives ni fer exercicis, sinó que a vegades són treballs en grup, per exemple, però que així com tu deies que els pares podria ser que no estiguessin i els nanos estiguessin sols i necessitessin ajuda, també a vegades és complicat fer coincidir les agendes d'aquells estudiants que també fan extraescolars i que al final és gairebé un mal de cap aconseguir que tot encaixi, que està bé per treballar l'organització i veure com podem fer encaixar peces.
Em donen pas. A la nostra escola els treballs en grup es fan a l'escola. I quan es demana algú extra és perquè els alumnes són les classes que estan treballant amb ordinador. I l'ordinador ens permet uns recursos, com poden ser una videoconferència, i llavors doncs, poden treballar en videoconferència, o tenen un entorn que pot ser cooperatiu, d'utilitzar un mateix document que poden anar trastejant i treballant entre tots. Jo crec que això també facilita molt aquest aprenentatge i aquell treball en grup.
Suposo, Sara, que et deus trobar sovint famílies que et diuen que els nostres fills... és que no volen fer deures, o és que hi ha un que és que no vol fer deures. Què fem? L'apretem, el duem gairebé de la maneta, per ens assaiem allà amb ells, però clar, ja quan tenen certa edat, deixem que s'estampi i que ja vegi que és que potser forma part de les seves responsabilitats i que no és només anar a classe i fer l'examen, sinó potser ha de preparar un dossier, que es fa a casa...
Fixa't, aquesta és una de les grans preguntes i de les coses que solen consultar, eh? Què fem amb el nen que no vol estudiar? Llavors et pregunto, bueno, per què no ho vol fer? Anem a veure quina és l'arrel del problema. Clar, anem a la solució sense saber per què. No? Però, clar, què deixem fer? Deixem que s'estampi? Bueno, és que tampoc sabem si darrere d'aquest no vull fer-los és que hi ha un problema d'aprenentatge, un trastorn d'aprenentatge, una dificultat d'aprenentatge, o està passant-ho malament perquè hi ha quelcom a l'escola, no? Donar una solució aquí fàcil seria molt agosarat per meva. Aleshores, anem a l'arrel del problema. Per què creus tu que no vol fer els deures? Què està passant? No? És una cosa puntual, potser és que aquell dia Jolín està cansat o no passa res, però si és una cosa reiterada, aquí hi ha quelcom més que s'està destapant amb un no vull fer els deures. Potser és que estic molt nerviós quan em poso a fer deures perquè no sé fer-los i no em sento capacitat i em nego a fer aquests deures perquè no els sé fer, perquè no els entenc i perquè quan tu ho veus com a mare, que em veus amics, jo sóc el fill, no? Que no el sé fer, et poses molt nerviosa i es lia la de la Mari Morena a casa nostra. O sigui, per què no els vols fer aquests deures? No?
I si fem aquest pas previ i no passa cap d'aquests supòsits, no? No té problemes, ni dificultats d'aprenentatge, no està patint una situació de bullying que fa que estigui tot alterat, ni... tot està bé, és capaç de fer-los, però és que prefereix fer una altra cosa. Prefereix jugar, prefereix mirar per la finestra, prefereix sortir al parc i jugar més amb els amics...
Conseqüències naturals? Què et passa quan no portes la feina feta?
Et baixaran punts per alguna banda, no?
Conseqüència natural. Jo, a veure, la meva obligació com a mare sí és dir-te, escolta, donar-te, a fer-te entendre que això és important, però el que no puc fer és fer un drama ni portar-te, estirar-te de les orelles, a sentar-te a la taula i obligar-te a fer els deures allà. No, doncs no els vols fer, no els fas. Ja t'estampes sol. Jo sóc d'aquest parer i crec que és la forma que els nens tenen al final d'aprendre si realment hi ha una conseqüència, perquè si no hi ha conseqüència, llavors no aprèn, òbviament. Sí. Hi ha d'haver-hi aquesta conseqüència. Si em poses uns deures i després si no els fa i no passa res,
Això totalment d'acord. Jo crec que un altre missatge també és aconseguir que hi hagin inputs positius, no? I veure, doncs, dius, un nano que li costa, no? O que no vol treballar, etc, que tu li reconeguis qualsevol petit èxit que tingui. Sí, amb això, amb sí, reforç positiu, amb inputs positius, fa que hi hagi un treball que es vagi acompanyant. Tots volem estar orgullosos de nosaltres mateixos, i això també ens ajuda, no? Crec que és una altra manera.
Sí, sempre i quan estem reforçant aquell esforç. Només reforcem, doncs, bueno, el resultat final potser tampoc és el que... És que jo tampoc sóc massa de tota l'estona anar donant reforços positius, eh? Per això no l'he tret tot sobre la taula, perquè sempre al final ens acabem a tenir aquelles recompenses externes, quan la recompensa l'hem de tenir interna.
Això et volia preguntar, pels però, possibles...
Però, quan jo deia reforç positiu, vol dir això, no? De dir, un somriure d'una mare sí, no és algo mecànic, o sigui, no és algo, és algo que et fa estar orgullós, no? O un somriure del pare, o un, ostres, estic orgullós de com ho estàs fent. Doncs pues aquestes petites...
Però estàs orgullós tu, no ell.
No, però veure, això li fa...
Sembla que s'hagués des de fora, no? I hem d'acabar-ho integrant. Que primer ve des de fora i després ho integrem. És cert que va així, eh?
Perquè això, quan sorgeix des de dins, o sigui, depèn de l'edat,
depèn de molts factors, no només de l'edat, també depèn de l'entorn en el que visquis. Hi ha persones que sempre necessitaran el reforç extern, i aquest reforç intern els hi costa molt, de trobar aquesta motivació interna.
Volia preguntar per possibles al·licients externs, no? Com si tu fas el que et toca fer, que és fer els deures, doncs després podràs fer el que d'entrada tenies ganes de fer. Potser si són les 8 del vespre no sortiràs al parc, però potser podràs jugar una estona amb els teus germans, o potser podràs llegir una estona, o podràs mirar el que s'acordi, no? Això com a al·licient pot funcionar, o s'hauria de poder fer tot això sense necessitat que hi hagués una cirereta al final?
Això és tot un procés. O sigui, ho anem encadenant, no? Primer, com dèiem, si fem tot aquest reforç extern, que dius, molt bé, després d'aquesta activitat que no és plaent, tindràs la recompensa de l'activitat que tu volies fer. I el que passa que no sempre ja es dona el temps, no sempre tenim la capacitat d'imaginar tantes estratègies fabuloses. Ens hauríem de sentar, i això seria fantàstic, eh? Si la vida ens ho permetés, i a vegades els hi sistematitzo una miqueta a les meves famílies, no? Senteu-vos un dia a la taula i feu una llista de coses que podeu fer. I la teniu, ja teniu l'estratègia preparada. No? Mm-hmm. Que no té per què ser, doncs, un dia igual llegiu un conte. Depèn de les edats de les criatures. És que,
si un de 15 anys li dius llegirem plegats...
Anem a llegir plegats. Sí, bueno, cas... També els agrada, eh? No et pensis, sí, eh? No et pensis que hi ha moltes coses que es diuen sobre els adolescents que no tenen res de cert, no? I són completament diferents. Llavors, clar, hem de ser molt creatius en com recompensarem. I això, el que ens fa falta és temps per poder-nos sentar i pensar-ho, i a més acordar-ho amb la criatura. Perquè ha de ser una cosa que li agradi a ell, no que em vingui bé a mi com a pare o mare.
Uh-huh. A una casa on un germà s'autogestionen i s'organitzen a la perfecció, i algú altre, o un superbé i dos que punxen amb això, direm punxen perquè se suposa que l'objectiu és que ho facin, eh? Què hauríem de tenir present? No comparar, si es pot per edats que un ajudi a l'altre, posar-los tots plegats i que vegin que, no sé, el que acaba primer té temps lliure abans, que potser pot funcionar com a reclam, potser no, perquè si tens molt poques ganes de fer els deures, no sé si això funciona.
Jo crec que comparar mai és una bona solució, no? Jo torno a dir, ella acaba de dir, no? El reforç positiu no és molt amant. Jo crec que sí, i a casa, per exemple, això em funciona. Ara no parlo com a docent, sinó parlo com a pare, no? És a dir, tots necessiten algú diferent. I llavors tu has de donar aquest algú diferent a cada un dels teus fills. Llavors el reforç positiu jo crec que és interessant, perquè no sé si ve de fora o ve de dins, però està orgullós d'un mateix, i jo crec que és interessant. Llavors, cada un fa el que toca i el que pot. També estan parlant, no?, de dir que hi ha una gradualitat. O sigui, no estem parlant de que els nanos petits estan... Si estiguessin tota la tarda fent deures, doncs, òbviament, estaríem en un model que ja ha passat, que ja ha caducat, i que és algú, no?, que no és contraproduent, no? Però estem en un model en què hi ha petites coses. Doncs, llavors, com organitzis la tarda o com organitzis aquell espai, jo crec que també és clau.
Tu parlaves abans de temps, suposo que també autorregulació dels adults, de la família, quan a vegades algun dels teus fills que no fa el que hauria de fer treu de polleguera i tu has de mantenir la calma perquè potser hi ha algú altre allà que està fent i va rodant, no?, com si res, que no és gens fàcil això, perquè tu potser tens els teus deures de la feina, que encara has de fer, que vens, que no has acabat, que has de pensar en el sopar, en el dinar el dia següent.
L'autoregulació és essencial i també et dic que en molts casos és molt complexa, perquè, torno a dir-te, és quelcom també que ens ve donat, se'ns dispara l'amígdala. I ens en donem compte a vegades quan ja hem fet aquell crit o hem dit una cosa maldita. Bé, si ens ha passat, tenim l'opció de reparar i explicar. Doncs, disculpa'm, m'he alterat, t'he dit una cosa que no et volia dir i dona'm un moment. Si tenim el temps previ de que ens veiem que ens estem alterant, la millor cosa és donar-nos un temps, anem a buscar un got d'aigua i l'aigua ens calma. Vull dir, dic aigua, expressament aigua, eh? Si tenim un got d'aigua, millor que millor, perquè l'aigua ens regula. No? Llavors fem que el simpàtic es pari amb el nostre sistema autònom parasimpàtic, bevent aigua. Llavors, i ja que bevem aigua, comptem fins a 10 o fins a 100 o el que calgui, i llavors tornem i ens posem a seure i valorem què és el que ha passat. No? Però sí, ens hem de regular. Però és que és molt fàcil disparar-se, perquè és que ens surt de forma automàtica. És així.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions que ens ajuden a seguir parlant dels deures i comencem amb un documental i l'experiència d'un país que sempre que parlem d'educació, no sé com ho fem, que apareix.
Finland is ranked at or near the top of having the best educated students in the world, which left everyone wondering, really? Finland? These are the people who gave us the air guitar championship.
Aquest és un documental de Michael Moore, es titula L'èxit educatiu de Finlàndia, el trobareu a YouTube. Arrenca visitant a la ministra d'Educació a Finlàndia, on li diu que el secret de la millora dels resultats finesos, els rànquings educatius, és que no tenen deures. Deuen treballar la responsabilitat d'una altra manera, no sabem quina. A Finlàndia sembla que els funciona, això de no tenir deures. Sempre diem que no podem extrapolar el que passa en un altre país, el que funciona un país en comparació a un altre, perquè a vegades fins i tot dues escoles d'una mateixa ciutat, l'entorn d'una i l'altra no tenen res a veure i el que funciona una no funciona a l'altra. Què creieu que passaria aquí si no hi hagués deures? A banda de la felicitat dels nanos d'entrada, potser a llarg termini no.
Jo crec que ja estem dient que en el paradigma actual estem reduint o eliminant en determinades etapes tot el sistema de deures, no? Torno a dir, els deures a mi em donen responsabilitat, i abans parlaven, o sigui, una de les experiències més positives que també un té com a pare és quan arriben els deures d'estiu. Els deures d'estiu et proposen, ostres, a l'escola, no? Pues et proposen, fes lectura, vés a comprar amb el pare o amb la mare i calcula els diners dels canvis, fes una recepta, sí, com abans parlàvem, no? Visita un museu, etc.
Organitza les vacances amb la família,
això,
no?
Mateix, no? Llavors, tot això et dona, ala, si abans estàvem parlant que entre germans hi pot haver-hi diferències, doncs és obvi que entre escoles i països, etc., també hi ha d'haver-hi diferències.
Mm-hmm. De fet, Espanya, segons l'OCDE, és el país europeu on la canalla fa més hores lectives entre els 12 i els 16 anys. Això són dades de 2023. De mitjana un 20% més que la resta de companys de continent. I si féssim menys hores? Perquè, clar, dèiem, els tenim allà des de quarts de 9, quarts de 5, les 5, quarts de 6, que si hi ha extraescolars s'allarguen, que segurament les extraescolars aprenen d'una altra manera i s'ho passen molt bé. I dèiem l'altre dia que l'objectiu és gaudir.
Sí. Fixa't que és que... jo estic pensant, anem a veure, si és que els resultats que tenim sobre la taula ens ho estan dient clarament, no? En quin... a quin lloc hem quedat nosaltres amb els resultats PISA?
No quedem gaire ben parats.
Doncs em sembla que és més que obvi. Més hores a les aules, amb més deures que altres països. I amb uns resultats que són els que són. Crec que els resultats objectius ens estan dient que alguna cosa no estem fent bé. No sé què és, no en tinc ni idea. Però això ens està dient quelcom que ens hauríem de plantejar. Mm-hmm. No sé, eh?
Perdona. Els claustres, parleu, suposo que quan surten bueno, el PILS, el PISA... És un moment així de... Clar, vosaltres no podeu decidir com es canvia el sistema educatiu, ni molt menys, a vosaltres us venen donades les directrius. Però aquest moment de reflexió, suposo... que sempre el teniu.
Òbviament tens un moment de reflexió i òbviament estem en un procés de canvi de paradigma, ja portem anys. O sigui, és que com fèiem nosaltres les classes a com es fan ara és un abisme. Quin tipus de deures es feien abans i quin tipus de deures es fan ara és un abisme, el canvi. Llavors estem en processos de transformació de com estem fent aquest procés. Llavors... jo crec que el que són els deures o aquesta responsabilitat també, si ho estem dient fa una estona, no? Tenen sentit els deures que són competencials, els deures que són creatius, tot això té sentit. Els deures que nosaltres tenim en ment, aquests de repetició mecànica, doncs són deures que no tenen sentit. Si reduïssin l'horari i l'exposició d'horari, doncs tot això també hauria de reduir en proporció, òbviament.
Mm-hmm. Segurament molta gent estaria contenta si es reduïssin les hores lectives, no només els docents, que segurament tindríeu més temps per després preparar les classes, perquè ja sabem que no només esteu les hores lectives treballant. Però què passaria amb les famílies? Perquè totes aquelles que no es dediquessin al sector educatiu segurament tindrien unes jornades infinites, sense desconnexió digital, arribant-los correus electrònics i coses a fer a hores que, com tu deies abans, no? Què passa a les famílies que no pot estar amb la seva canalla?
Fixa't, és que t'ho torno a lligar amb el principi que de tot, d'aquesta xerrada, amb les necessitats. És una necessitat de l'adult moltes vegades. No... són necessitats. Necessitem que les nostres criatures estiguin cuidades mentre nosaltres no les podem atendre. És una necessitat nostra, també és de l'infant, d'estar protegit, no? Però els tenim en aquells entorns que a vegades tampoc els... ara diré el que he de dir, no? A vegades tampoc els protegeixen tan bé com a nosaltres ens agradaria, no? I estan amb... sí, ho sento, però... Jo treballo amb nens i és un material molt sensible. Ja sé que tu també treballes amb nens, però que crec que moltes vegades aquestes necessitats... estem pensant tant en l'adult que deixem de banda a la criatura les seves necessitats.
Jo crec que la responsabilitat, un, és compartida i, dos, malament juguem si és un joc d'amic-enemic, això, no?
No, aquí però, i em sap greu si no, però és dir, se m'ha interpretat no, d'aquesta no, manera.
Que vull dir que no hi ha problema, però que dic... crec que hem d'anar de la mà i hem d'anar
totalment,
conjuntament. Llavors, a partir d'aquí, és el treball conjunt. Llavors, per molt espai que tu tinguis i per molt cansanci que tu tinguis, quan arribes a casa o quan s'arriba a casa, doncs hi ha unes criatures que necessiten el que necessiten. I òbviament, estem en un món on... Perdó,
disculpa'm. Sí.
I, òbviament, estem en un món on no tothom tractarà tot com jo m'agradaria que tractés, no? Llavors, una manera també d'educar és veure aquestes diferències i veure també com davant d'aquestes diferències les pot solventar, que crec que també és interessant.
Una cosa que m'he deixat, perquè no ho he explicat prou bé, vull dir, no és només escola-família, hi ha un tercer que és l'empresa, no? Vull dir, aquest no l'he mencionat, però també el tenia en ment, no? Vull dir que és perquè hem d'estar complint uns horaris d'una empresa, però per pagar també uns lloguers, unes hipoteques...
Per viure.
Per viure, no? Aleshores, però també hi ha aquest sector que hauria de ser també més sensible a les necessitats de les famílies.
I tant, si reduíssim els horaris de l'escola, tot hauria de reduir-se, també, és que és obvi. O sigui, ara mateix les famílies reclamen, o almenys les famílies que venen a la nostra escola, reclamen que l'horari no es redueixi, sinó que es mantingui. Necessiten un horari augmentat.
És que segurament què farien amb els seus fills?
Ah, per això, llavors,
sí, si els
l'escola...
fills surten a les 3 i ells treballen
això mateix.
Fins les 5?
Llavors l'escola dona aquesta resposta de, no un lloc on deixes a les criatures, sinó que és un lloc on les criatures passen un temps i, a part, és un temps formatiu, que crec que és interessant.
Que és un temps de qualitat, i és un temps on reben afecte i és un temps on se senten a casa. Això és el que volia dir i ho he explicat d'una manera que potser no ha sigut de la millor manera que tenia, no? Perquè, bueno, alguna cosa es deu haver mogut dins, no? Per algun cas que tinguin al cap.
No, perquè deu haver-hi casos concrets, sí, que són excepcions, no?
I que és veritat el que comentàvem abans, no? Aquí estem fent o estem dibuixant algo idíl·lic, i que és veritat que en tot aquest procés de vegades hi ha tensió, de vegades hi ha dificultats, i tot això cal canalitzar-ho i situar-ho.
Bueno, clar, i aquí nosaltres estem parlant de la teoria aterrada, sí, al màxim, i una, sí, sí, teoria idíl·lica també, perquè està bé pensar com haurien de ser les coses i com voldríem que fossin. Segur que ara, de totes les famílies que ens estan escoltant, algú dirà, doncs el meu fill sí que ha tingut l'exercici 5, 7, 8 i no era ni de pensar, sí, molt, i era repetitiu.
Segur.
Ja ho sabem, sí, sí, però diríem que aquesta no és la tendència i sobretot volem que aquesta no sigui, sí, la tendència.
Donc un nom peut être enrichi par un adjectif qualificatif, mais aussi par un complément du nom. Ou une proposition subordonnée relative. Je ne sais rien expliquer de tout ça. Proposition subordonnée relative...
Mais ça fait maman, alors.
Mais là, au secours.
Això és L'hora dels deures, és un documental que podeu veure a Filmin, és un documental del cineasta Ludovic Beyer, que durant 4 anys acompanya l'Àngelo, un nen que cada dia dedica molt més d'una hora als deures. Segons la mestra, és el punt de partida. Expliquen que amb una hora hauria d'haver-n'hi prou, però que ell necessita més, i el seu pare, que l'acompanya també, i ara el sentíeu, bueno, parlaven en francès, però el pare deia, és que no tinc ni idea de què és això, no? Que és, jo, tu necessites que t'ajudi, vull dir, encara que no hi hagi unes necessitats específiques, qualsevol deure, sempre hi ha allò típic, els adults també ens passa, no? Unes instruccions, com es construeix alguna cosa, i és que potser hi ha un pas que no acabes d'entendre, preguntes, no? Però clar, pels pares a vegades també és una feinada, eh? Perquè tu ja vas estudiar allò. Tu potser ho tens més recent,
no,
clar,
no.
Clar, depèn de la matèria que facis.
Això mateix.
Però a vegades passa això, no? Dius, química, química. Jo vaig a provar química, però quants anys fa que vaig a provar? Si no et dediques al sector, és una feinada que molt bé també a vegades és, bueno, també que els teus fills vegin que t'esforces, que necessites concentrar-te, que tens bona predisposició. Pot ser un aprenentatge de moltes altres coses més enllà de la química, però també és una feinada pels pares.
Sí, i també és bo que els nostres fills vegin que els pares tampoc ho saben tot i que, bueno, doncs hem de buscar altres recursos. Els hem d'ajudar a que ells aprenguin a buscar aquesta informació. Hem de ser-hi, però no hi hem de ser per resoldre, ni per fer-los els deures. Els hem d'ajudar a que puguin pensar què és el que els fa falta, on s'equivoquen, és un pas, és perquè no entenen l'enunciat, on poden buscar la informació. Hem de ser-hi per això, no per resoldre l'exercici o aquell... A mi em passava, ara em poso jo de mare, no? El meu fill, en física, no en tinc ni idea. Jo què li he d'explicar? Jo no puc explicar-li, m'ho està explicant ell a mi. No? I li dic, explica'm-ho, jo estic allà perquè m'expliqui l'examen de física, explica'm-ho. Així es veig, i així es veus tu, si ets capaç d'explicar-m'ho, si ho entens o no. Si no ets capaç d'explicar-m'ho, és que encara et falta per entendre.
Amb coses fins i tot més senzilles he estat buscant, però no l'he trobat. No sé si en el seu moment el vareu veure. Durant el confinament, a la pandèmia, hi havia un vídeo d'una mare... Era una sàtira, una mare, no era una mare real, que acompanyava una filla a explicar, l'ajudava amb els deures, no? Clar, no teníem aquell suport, els mestres estàveu connectats online, ja fèieu el que podíeu, però aquells dubtes que sorgien els havien de resoldre les pares. I la mare acabava enfadadíssima perquè, clar, les multiplicacions ara es portava d'una altra manera, no, no, i has d'aprendre una altra cosa, que és veure que jo no perdi aquí els estreps i que sigui capaç de controlar la situació.
Jo crec que una mica el que comentava ella, de dir que els nostres fills o l'alumnat no vegi que l'adult ho sap tot, és important. Però també és un testimoni el veure quina és la reacció que tu tens quan no saps alguna cosa, quines preguntes et fas, quin és el procés que tens. I no hi ha cap mestre o cap docent que quan arribi un alumne a classe i li digui he fet aquesta feina o he intentat fer aquesta feina, no he pogut, però tinc tots aquests dubtes. Un docent veu allò i veu que hi ha un alumne aplicat, que ho ha treballat, que té interès, i que millor per una vocació que un alumne vingui a interessar-se per el que a tu més t'agrada ensenyar, no? Llavors, doncs això sempre és positiu. O sigui...
I a partir de quin moment les famílies s'haurien de plantejar la possibilitat que hi hagi un suport extern per alguna matèria en concreta o en general, perquè potser el fill o la filla... li costa concentrar-se i tenir aquell suport dies puntuals o com s'organitzi l'ajuda, no?
Jo penso que hi ha tota una comunicació, això que parlàvem, no? Família-escola, important, que cal cuidar i que cal tenir una confiança i que cal treballar. Amb un alumne que té dificultats es fan adaptacions metodològiques, se'ls fa pautes d'aprenentatge adaptades a les seves necessitats. Però si de cop i volta tu veus que o es valora conjuntament, no? De dir família-escola, que aquestes dificultats impedeixen seguir alguna cosa perquè hi ha uns aprenentatges que no té assolits, doncs jo crec que en aquell moment és qüestió de preguntar-se o de veure com ho podem fer per buscar una solució.
Ahora lo que sigue es ayudarles con los deberes.
¿En qué batalla murió Napoleón?
En la última.
Si un tren sale de Badajoz.
¿De Badajoz? ¿Estás segura? No llega ni en 2000. ¿Alguna preguntita más?
Creo que tengo alergia a los niños.
Los niños te importan.
Això és La família Benetton, una comèdia que teniu a Netflix, i ja se diu aquest fragment, germans amb un adult responsable que els acompanya, poc recomanable, que aquests germans estan junts fent els deures. Ells ho tenen fàcil, són molts, viuen a la mateixa casa. És recomanable que hi hagi a casa un espai comú on els... Sí, clar, si es pot, no? On els fills facin els deures, dependrà com siguin, potser algú necessita molt el seu espai, prefereix estar sol...
És que depèn de cada nen, de cada família. Hi ha nens que estudien en veu alta i que... Si estan estudiant en veu alta, doncs estan interferint en el procés de la resta, no? Aleshores, depèn molt de cada família, de cada nen, de cada etapa educativa, perquè les necessitats són totalment diferents. Llavors, ens hem d'anar adaptant. Hi ha moments, i ara parlaré del meu cas, no? Hi ha moments en els que hem estat tots junts, mentre ells estaven fent els seus deures, podíem estar tots junts. Ara cadascú està en els seus espais, perquè estem en etapes diferents. El gran necessita, doncs, estudiar en veu alta, i el sentim a tot arreu perquè es passeja per tota la casa. Però és la seva manera d'estudiar, el respectem, però sí, cadascú que es busqui els seus espais.
I com hauria de ser un espai idíl·lic on es fan deures, on s'estudia... Estic pensant coses superbàsiques, com claror, que hi hagi espai, que no...
Sí, jo crec que això...
Interferències tecnològiques...
Sí, estàs donant totes les claus, de dir que hi hagi una possibilitat de concentració, que hi hagi un espai ampli on tu poder treballar amb comoditat, algú còmode i algú que sigui pràctic i lliure de qualsevol tipus de distracció, no? Uh-huh. Per exemple, sense mòbils, en els adolescents, etc. No? Coses que de vegades costa.
I ajudar-los en el temps que estan treballant, que s'ha de descansar, també varia? O se suposa que tothom, quan ja portes 45 minuts, l'atenció decau i potser hauries de, però no sé, parar a berenar? I després tornem. I aquí es cansa de seguida, que va fent i de seguida es cansa.
Llavors, això també és una cosa que s'entrena. Llavors, hem de començar per poc i anar augmentant. I, bueno, si ho vas entrenant, doncs cada cop tindràs més capacitat d'estar concentrat. Clar, ja arriba un moment que als 45 minuts hora a tothom fem algun tipus d'apagón, no? I hem de descansar. Descansem 10 minuts, un quart d'hora, en funció de quan tenim el cap a estudiar una hora o fer una hora de deures. hem d'anar fent petites pauses.
Ara és habitual que molts adolescents, de forma potser fins i tot habitual, quedin telemàticament per fer els deures. Tothom està a casa seva, es connecten, es fan companyia, com canals de Twitch, que veus gent que està estudiant, no els coneixes de res, però penses, no sóc l'única que està aquí fent feina. Això és recomanable? No sé, potser és un company de classe, tens un dubte i li dius, escolta, tu l'exercici tal, aquí, això...
Com... És com tot, si l'objectiu que tens el persegueixes, perfecte. Si l'objectiu que tens l'has perdut pel camí, no funciona. És com tot, si... Depèn de l'objectiu que tu vulguis. Si això t'ajuda i et resol dubtes, etc., doncs pot ser un camí, però tu has de ser suficientment conscient quan t'estàs perdent i dius, això ja està passant la tarda, no estic aprofitant, no estic fent res, doncs busco una altra alternativa. Però clar, s'entrena tot això, el que dèiem.
Ara, en qualsevol cas, diríem que estem en un bon moment, mitjans de primer trimestre. Si no acaba de funcionar la cosa, diríem que el primer trimestre pot ser una mica de prova, d'anem a confiar, ja estic pensant en els més grans, anem a confiar que hem parlat abans, que tu t'autogestiones, que has de ser responsable. Si llavors les coses no van bé, queden dos trimestres per millorar.
Fixa que fins i tot hi ha escoles que fan preavaluacions, és a dir, ja no fa falta arribar al... El trimestre, no? Ja t'estan dient, bé, això és una prova per saber on estàs i què és el que necessites. Llavors, ja et dona l'oportunitat de buscar els ajustaments que calguin, no? De dir, ostres, doncs vaig fluix aquí, em pensava que havia treballat molt, però resulta ser que el que he treballat doncs, no m'ha servit de massa perquè no he treballat. He fet veure que treballava. Llavors, et fa ser més conscient del teu nivell i poder-te espavilar i buscar recursos, fins i tot doncs, buscar un suport extern si cal. No? Buscar doncs, aquest professor o professora particular o veure, parlar amb els professors a veure què és el que està passant, si, com el veuen a l'aula, si està molt distret, si està passant quelcom, i et dona l'oportunitat una miqueta doncs, de gestionar, no? I parar el cop abans que vingui. En alguns casos s'aconsegueixen els altres, hi ha casos que no s'acaben d'aconseguir.
En el cas dels docents, suposo que us trobeu, no?, a principi de curs, en aquelles reunions informatives amb les famílies, que és el moment que deuen arribar peticions també per part dels adults de... intentareu que no coincideixin els exàmens, hi haurà molts deures, perquè hi ha assignatures que és que posen molts deures i després no tenen temps o coincideixen caps de setmana, és que els caps de setmana ha d'haver-hi tants deures... Encara es fan aquestes peticions?
I jo crec que això s'ha racionalitzat, però òbviament quan tu a casa com a família doncs veus, no?, de dir certs treballs, etc., doncs també tens un patiment i és el que parlàvem abans, no?, de la responsabilitat, etc., o de vegades, no?, de dir amb la gestió, doncs com ho treballes tot això, no? Llavors, doncs sí, hi ha famílies que et pregunten, no?, de dir com, però com ho fem? Llavors, jo crec que aquest distribuir les feines, distribuir les tasques, que pugui haver-hi un treball continuat, però que pugui treballar a l'escola, treballar a casa, que tu t'ho puguis distribuir, crec que és clau això.
Hem començat preguntant-vos què us semblava això dels deures quan éreu petits. Diríem que pesava més, a mi no m'agradaven gaire els deures. Explicar-ho als fills també pot estar bé? Posar-ho això en perspectiva, no?
Sí, jo crec que tenir un diàleg obert amb els teus fills i que els teus fills doncs, veguin també les teves vulnerabilitats és molt bo i és molt enriquidor per ells dir-los, doncs, escolta, jo t'entenc, entenc que et sentis d'aquesta manera, frustrat, enfadat, que veguis que, ostres, que he passat això ara, ho entenc perquè també ho he viscut, ara bé, connecto amb això, però ara bé, vaig a la meva necessitat com a mare, que jo crec que t'he d'oferir les eines suficients com perquè te n'en surtis en un futur, no? I busquem una solució entre tots dos davant aquest problema que és nostre, tots dos, és de la família, no és teu només. No? Això és l'ideal.
I en aquest món idíl·lic, el fill o filla diu, meravellós, mama, m'has convençut.
En aquest cas, a mi em diuen els meus fills, ja m'ha sortit la psicòloga, mama. No, però està bé. Vull dir que crec que en algun moment, si tenim l'oportunitat de fer aquest exercici, els agrada, que els entenguis, que els comprenguis i que tu posis sobre la taula també les teves necessitats i per què els hi dius això. No? I a vegades diu, sí, també és cert, semblo un disc ratllat. Sí, però és la meva funció.
I tot això tenim l'experiència de que al final arriba i cala.
Sí, sí, sí. En el meu cas, com a mare, ara parlo com a mare, no parlo com a psicòloga, a vegades és difícil treure l'una de l'altra. Jo com a mare sí ho veig en els meus fills. Veus com han adquirit aquesta responsabilitat, com funcionen sols. Un ho fa sense importar-li gaire, el més petit encara li costa, però està en el camí, està en el procés. I sí que és cert, és un treball que és de constància, de persistència, d'intentar no tirar la tovallola, d'admetre també doncs, que comets algun que altre error, de sobreexigir a vegades, i dius, ostres, potser m'he passat... Però, bueno, és un treball que n'aprens cada dia.
I m'imagino que, com a mestra, també, el fet que els deures que s'encarreguin, que a vegades pugui ser una exposició, un treball, una cosa que ha estat creativa, també arriba la recompensa, no?, quan veus que després fan aquella exposició o mostren el que han fet i que estan contents, que s'ho han passat bé fent els deures.
Això és el que dèiem, no? O sigui, que totes aquestes tasques ells les gaudeixen fent-les i les gaudeixen mostrant-les, no? I ara mateix, doncs, per exemple, no només ho mostrem a la classe, sinó que ho mostrem a altres companys, o fem fires que obren el que venen els pares, i ells ho expliquen als pares. I això és un gran moment per als alumnes, no? I perquè, bueno, doncs, demostren tot el que han après i estan orgullosos, una mica el que parlàvem abans.
Felip Comabella, director pedagògic del Col·legi Sant Joan Bosco de Barcelona, i Sara Tarrés, psicòloga infantojuvenil, directora de Mama Psicòloga Infantil. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I acabem, però abans de la cançó, avui tenim un parell de recomanacions. Si us agrada la fotografia, pareu atenció, perquè ja s'ha llançat la convocatòria del 19è concurs fotogràfic del programa Família i Escola, Acció Compartida, FEAC, amb el patrocini de l'editorial Santollana. Tant si sou alumnes d'infantil, primària, secundària, o si voleu presentar-vos a la categoria familiar, i això sí, formeu part de la comunitat d'escoles escrites a la Fundació Escola Cristiana Catalunya o participants del programa FEAC, doncs teniu temps de participar-hi fins al 18 de novembre. Teniu tota la informació a www.feac.cat. I ara sí, ens avancem una mica al programa que tractarem la setmana vinent, perquè si us interessa jugar, pareu atenció i preneu nota. Dimecres 20 de novembre, de 7 a 8 del vespre, tindrà lloc el webinar A què juguem? L'impacte positiu del joc en el nostre desenvolupament personal i social, a càrrec de l'Eugeni Castanyó. La setmana que ve en parlarem més extensament de jugar i també tindrem l'oportunitat de parlar amb l'Eugeni. I ara sí, la cançó avui és I Want to Be Free, dels Queen, un pensament que deuen tenir tot sovint els infants i joves quan és el moment de fer els deures, encara que siguin uns deures ben pensats i que els agradin. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.